Ahir va acabar la Festa Major de Sant Andreu, una de les festes en què hi ha hagut més activitats i més entitats participant. És a dir, una Festa Major a l'engròs, de la qual ens hem de sentir tots orgullosos, tant per la Festa Major que s'ha fet com per ser andreuencs. Avui farem balanç de com ha anat amb un dels seus responsables. També hem de dir que dimarts festiu, per a molts que hem fet pont, van començar les obres de construcció de l'estació ferroviària de la Sagrera. Els sagrarins i sagrarines per fi veuen començat el seu anhel de tenir una estació, com cal, al seu barri, i no només això, sinó que com a contrapartida a la construcció d'aquesta estació, els veïns podran tenir més equipaments mai vistos fins ara que els serviran per poder portar una vida de barri més agradable. Nosaltres, com a Ràdio Trinitat Vella, estarem pendents tant de la construcció de l'estació com dels equipaments culturals que s'hi facin i n'informarem a mesura que es vagin realitzant. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble. Qui et parla i acompanya, en Jordi García.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un poble.
Un programa que realitzem gràcies a la producció i a la part tècnica d'en Xavier Álvarez, també gràcies a Míriam Gutiérrez, molt bon dia.
Mireia, bon dia.
Això, Mireia Gutiérrez, molt bon dia. I també a Sergi Sánchez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs, com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bon dia, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de que Sant Andreu ha apostat per una festa massiva i cívica.
Amb una implicació que creix en any rere any, l'edició de la Festa Major de Sant Andreu d'enguany ha durat dues setmanes. L'aplicació de diverses mesures per a garantir el civisme i la seguretat i la celebració d'actes multitudinaris per a totes les edats i en diferents enclavaments del barri destaquen en un complet programa en què s'han unit tradició i modernitat.
També hem de parlar dels veïns de la Sagrera que acaten amb esperança el tall de trànsit.
Ara, quan falten pocs anys per tenir una estació de ferrocarril puntera i mirant enrere, el tall de trànsit a la Ronda de Sant Martí sembla una petitesa. Un preu que estan disposats a pagar els veïns perquè això li anirà molt bé al barri.
Hem de dir que la Guàrdia Urbana va ser l'encarregada de tapiar el carrer dimarts. I continuem parlant de la Sagrera i parlem de com comencen els treballs previs de construcció de l'estació.
Aquest dimarts s'ha tallat el trànsit a la Ronda de Sant Martí per començar a col·locar els fonaments de la futura estació de la Sagrera. L'obra costa uns 2.250 milions d'euros i es preveu que estigui operativa el 2016.
És el signe més evident que al voltant de la futura estació de la Sagrera alguna cosa s'està posant en marxa. I com hem de dir de la Sagrera, doncs que l'inici d'obres a l'estació de la Sagrera comença amb l'arrencada dels plàtans i palmeres de la Ronda.
Els treballs previs per començar a excavar la primera gran pantalla vertical de la futura estació de la Sagrera ja han començat. Ara s'ha tancat el trànsit i els vianants la Ronda de Sant Martí entre el Pont del Treball i la Rambla de Prim. Els operaris han instal·lat a terra les tanques de ciment i, uns metres més enrere, les tanques metàl·liques que només deixaran obert el pas en direcció perpendicular a través del carrer del Pont del Treball tant en sentit mar com en sentit muntanya.
Molt bé, i també tenim d'altres informacions per comentar-vos en el dia d'avui, com és que la campanya Barcelona Posa't Guapa ha invertit prop de 100 milions en projectes de rehabilitació.
Prop de 27.000 finques de la capital catalana, un 31,15% del total d'edificis, han estat objecte d'obres de rehabilitació i milloren l'últim quart de segle, gràcies a l'aixopluc econòmic de la campanya Barcelona Posa't Guapa. Aquestes obres inclouen un amplíssim ventall d'actuacions que van des de les reformes de façanes, paret mitgeres, terrats, cel oberts o vestíbuls, fins a l'instal·lació d'ascensors o aïllaments tèrmics, per citar només les més sol·licitades. Tot aquest cúmul de projectes executats en aquests 25 anys de la campanya ha suposat un cost global de 777,6 milions d'euros, 98,7 dels quals han estat aportat directament pel consistori en forma d'ajuts. Per territori Sant Andreu un 17,5% i Nou Barris un 19,5%, i s'ha fet menys renovació d'habitatges a la ciutat.
I també tenim d'altres informacions que ens porten a parlar del barri de la Trinitat Vella, i és que l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella promou una coral intergeneracional.
Més d'un centenar d'alumnes de l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella participen en la coral multicoralina. El projecte va néixer el curs passat amb la intenció de promoure la integració entre tots els alumnes del centre. Ara preparen un tema nadalenc en tres idiomes, català, castellà i anglès, que cantaran abans de marxar de vacances.
I es posa a disposició dels veïns diferents horts urbans a la Trinitat Vella.
Sorteix de 4 parcel·les a l'hort de Trinitat Vella. El període d'inscripció és fins al 10 de desembre del 2010. Objecte, sorteix de 4 parcel·les i creació d'una llista d'espera oficial per tots els interessats residents al districte de Sant Andreu, que tinguin 65 o més anys i que estiguin capacitats per al treball agrícola.
Doncs ja ho sabeu, que teniu fins demà per optar aquest sorteig de 4 parcel·les a l'hort de Trinitat Vella i que heu de tenir entre 65 o més anys per poder-hi accedir. I tenim també una altra informació que ens porta a parlar de la renovació urbana del carrer de Ciutat d'Assumpció.
Les obres es faran entre els mesos de setembre i desembre de 2010. Els treballs afectaran el passeig central del carrer, en el tram comprès entre el carrer Tucumán i el passeig Santa Coloma. L'objectiu consisteix a millorar l'accessibilitat i la circulació de vianants, de forma que renovarà el paviment del passeig central, l'enllumenat i es soterraran les línies aèries, es farà una col·locació de nou mobiliari urbà i la plantació d'una nova línia d'arbrat a cada costat del passeig.
I hem de dir que les patrulles mixtes d'Urbans i Mossos reforçaran la seguretat durant aquest Nadal.
8 patrulles mixtes de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra patrullaran conjuntament per reforçar la seguretat en els grans eixos comercials de Sant Andreu durant aquesta campanya de Nadal. El patrullatge mix entre els dos cossos policials, inèdit fins ara a Sant Andreu, és la principal novetat del tradicional pla de seguretat dissenyat per l'Ajuntament Interior per prevenir i reduir els fets delictius a la ciutat entre els mesos nadalencs de desembre i gener, en els quals la gran afluència de ciutadans als carrers facilita el repunt dels petits robatoris. La crisi, a més, encara podria fer augmentar els furts d'aquest any.
I acabarem dient que ja sabem quan es realitzaran alguns dels consells veïnals del districte de Sant Andreu.
Durant aquest mes de desembre, tots els consells veïnals del districte, és a dir, Baró de Viver, Bonpastor, Congrés Indians, Navas, Sagrera, Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella celebraran reunions participatives. El Consell Veïnal és un espai semestral de participació per proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals actuacions municipals al teu barri. Les sessions són obertes a tothom. El Consell del Barri de Congrés Indians es durà a terme demà divendres a les 7 de la tarda, al carrer Maniagua 2535.
Carrer Maniagua 2535. Perdó. I sabem ja doncs, que el Consell de Barri de Congrés Indians es realitzarà demà a la tarda a les 7. Molt bé, doncs amb aquesta informació nosaltres que ja coneixem quines són les principals notícies del dia als nostres barris, ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre proper convidat aquí en aquesta emissora, que serà el senyor Miquel Serrano, que pertany a la comissió de festes de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar, i amb qui parlarem d'aquí a una estona perquè ens expliqui com ha anat i fer un balanç de com ha anat aquesta festa major de Sant Andreu que es va acabar precisament ahir. Ara fem una petita pausa i tornem.
Torre amb piscina, jardí privat, X pessetes al metre quadrat, zona tranquil·la amb vistes al mar, a 10 minuts de la capital. Només un sol i a 500 metres dels catalans. Si truca ara ens hi trobarà, la senyoreta mai te'l convencerà. Ple d'ocelletes, quironets, papallones i bolets, de llenyataires, pastorets, de pescadors i pagesets. Mira quin ve de teu, qui no fa nora. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc, lluny de la vida gris, es venen nius d'amor. Tot això eren vinyes, tot això era blanc, tot era verd, tot era camp sembrat. Tot això eren vinyes, tot això era blanc, tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva, no trobo casa meva. Ple d'ocellets, esquirolets, de papallones i bolets, de llenyataires, pastorets, de pescadors i pagesets. Mira quin ve tot, Déu, que no fa nora. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc, lluny de la vida gris, es venen dius amor.
privat. X passat és el metre quadrat. Zona tranquil·la amb vistes al mar. A 10 minuts de la capital. Vingui-ho a veure, no s'ho creurà. Quin alt estàndic aconseguirà. Aquí batllem pel seu benestar. Digui a la Maite com el vol pagar. I els ocellets esquirolets i papallones i bolets faran que visqui mig d'un somni natural i muntanyenc. Mira quin vent, oh Déu, quin ho fan orar. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc. Lluny de la vida gris, es venen nius d'amor. Tot això eren velles, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva, no. Tot això eren velles, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva. No, 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 no trobo casa meva. Tot això era velles, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva, no. No trobo casa meva. Tot això era velles, tot això era blanc. Tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva, no. No, no, no trobo casa meva, 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 meva.
Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un poble.
Doncs amb una implicació que creix any rere any, l'edició de la Festa Major de Sant Andreu d'enguany ha durat dues setmanes molt participatives, i per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el Miquel Serrano, que pertany a la Comissió de Festes de la Festa Major de Sant Andreu. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs ens agradaria que ens fessis un balanç de com ha anat aquesta Festa Major, que ha durat gairebé dues setmanes i en què hem pogut doncs sortir al carrer i passar-nos-ho bé, no?
Sí, bueno, la valoració que fem des de la Comissió de Festes, que ahir va ser l'últim acte que va ser el Pir Musical, va ser, amb una paraula, bestial. O sigui, és una Festa Major molt participativa, molt. És de les millors festes majors que hi ha hagut últimament en participació de gent. I, en fi, o sigui, brutal. I la gent s'ha comportat magníficament bé.
A més, s'han activat diverses mesures per garantir el civisme i la seguretat.
Exacte, tant Guàrdia Urbana com Mossos d'Esquadra, els agents cívics que hi havien donat voltes totes les nits per Sant Andreu, o sigui, la valoració que han fet és superpositiva, no han tingut que intervindre de cap de les maneres, o sigui, ha sigut una Festa Major totalment tranquil·líssima.
És a dir, que aquesta Festa Major la podrem continuar gaudint doncs amb aquestes novetats, no?
Sí, sí, de moment, o sigui, encara ara hem de fer una valoració post-Festa Major i d'això, o sigui, nosaltres ho vam parlar ahir amb calent, ara deixarem passar uns dies i d'això, sí que hi ha hagut petites coses puntualitzades, però tonteries,
Perquè de què estaríem parlant?
Bueno, alguna baralla de gent que anava beguda i coses d'aquestes, però això ja entra dintre la normalitat, no? O sigui, dos gormanjos que es barallen per una noia o coses així, tonteries.
També hem de parlar dels limitadors acústics, que també estan una novetat aquest any.
Sí, tant l'embalat com les carpes de les festes alternatives i les festes majors reivindicatives tenien el limitador de so, cosa que els veïns ho haurien agrair.
I pel que fa a la música, hem de parlar d'aquest primer concert per a iPod. Com va anar?
Va anar fantàsticament bé, o sigui, va ser la presentació mundial. Hi havia gent que no ho entenia gaire, perquè és una cosa molt siberita, però va anar fantàsticament. Les músiques del balcó que va acabar amb la presentació de Red Devil.
A més, també hi ha hagut moltes actuacions musicals, no?
Tant a l'exterior de l'embalat com dintre de l'embalat, o sigui, han aparegut grups de tota mena, de totes classes, de tota varietat, i et dic, o sigui, ha sigut una participació massiva.
I l'embalat per primera vegada ha acollit els monòlegs del Versalles.
Exacte, amb un gran èxit de públic, amb el Toni Cano, que ens va deleitar amb els seus monòlegs, que ens ho vam passar fantàsticament bé.
Molt bé. També hem de dir de la fàbrica Fabra i Coats, que ha estat recuperada pel barri.
Ha estat recuperada el dia 27, si no m'equivoco, es va fer una jornada de portes obertes i TV3 es va interessar per aquesta jornada de portes obertes i va sortir el telenotícies del dia.
Ah, mira, o sigui que hem d'estar orgullosos de ser andreuencs per aquesta banda, no?
Sí, o sigui, TV3 va fer un reportatge molt maco del TN a migdia, van fer una connexió en directe i, bueno, van sortir els amics de la fàbrica explicant com havia sigut la fàbrica i tota la història, o sigui, hem d'estar contents, fins i tot per TV3, no?, han sortit.
Sí, no es pot dir sempre, això.
No es pot dir sempre, exacte.
Doncs també parlem del tema dels esports. Hi ha hagut la clàssica carrera popular i per primera vegada el soft tracket.
Exacte, el soft tracket, que també es va fer el dia 27, si no m'equivoco, també amb una participació de molta gent que es quedava una mica impressionat de dir, hosti, aquest jugant al mig de la plaça Can Fabra, o sigui, va ser molt maco, i llavors la cursa del club natació va una bogeria de participació, o sigui, massiu. O sigui, ja, és la valoració d'aquest any, no? O sigui, massiva el públic que hi ha hagut en tots els actes.
Teniu les dades de la gent que ha participat a la carrera?
No, encara no ens les han passat perquè això es va fer el dissabte.
Sí.
I encara no, ai, dissabte. Com que aquesta setmana és així estrany, el dilluns es va fer, encara no ens ho han passat.
Teniu alguna dada al respecte a quin ha estat l'acte més participatiu?
Ah, podríem dir que un dels actes més participatius i massius va ser la nit del dia 7, a l'embalat de Festa Major, que hi havia 2.000 persones dintre l'embalat i a fora hi havia també unes 2.000 més, o sigui, va ser una animalada. Animalada, gent.
I el que no pot faltar mai en una Festa Major és la gastronomia. També s'han fet diversos vermuts populars.
Exacte, en el mercat el dia 28 es va fer el vermut popular, que també va ser tot un èxit, va començar a la 1 i va acabar a les 3:30 i no van parar de donar vermuts, era el mòdic preu d'un euro, clar, tothom va aprofitar. I llavors també va haver-hi la vedella
rostida,
la vedella rostida, que també es van donar 3 nacions i és que no em va sobrar ni una.
O sigui que podem dir que la gent de Sant Andreu tenim la sort de que participem, no?
Sí, sí, participem i hem d'estar tots contents d'aquesta participació.
D'acord, doncs si vols afegir alguna cosa més a aquest balanç de Festa Major...
Doncs agrair a totes les entitats que han fet possible aquesta festa major i especialment a tots els membres de la Comissió de Festes per tirar endavant aquesta festa major i ja començar a engegar la festa major de l'any que ve.
També hem de dir-vos que si voleu conèixer doncs, algunes de les entitats que han passat per aquesta emissora durant aquesta festa major, podeu adreçar-vos a un blog que és totunpoble.blogspot.com i allà doncs, sabreu doncs, els 18 anys premis de Sant Andreu que s'han donat, els diferents actes que s'han realitzat, doncs tot això ha mogut el nostre poble, ha mogut Sant Andreu i evidentment doncs, hem de sentir-nos orgullosos, no?, de Sant Andreu. Andreuencs?
Ui, tant. I demostrar-ho tot per segona que som andreuencs.
Doncs aquesta és una bona proposta, sí senyor. D'acord, doncs Miquel Serrano, moltíssimes gràcies per haver participat avui en el nostre programa i esperem que les ganes d'organitzar una nova festa major doncs continuïn a l'alça.
I tant, això no faltaran aquestes ganes i gràcies a vosaltres també per estar pendents de la festa major.
Perquè per Nadal organitzareu alguna cosa?
Bueno, per Nadal hi ha la Jaima dels Patxers Reals que es munta a la plaça del Comerç i llavors col·laborem amb l'organització de la cavalcada de Sant Andreu.
Molt bé, doncs també estarem pendents des d'aquí, des d'aquesta casa, de tots aquests actes que aneu organitzant.
Molt bé, perfecte. D'acord.
Doncs Miquel Serrano, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, adéu, bon dia.
Adéu.
Molt bé, doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui. I hem de parlar ara mateix dels veïns de la Sagrera que han acatat amb esperança el tall de trànsit. Per tant, el que suposarà doncs, aquest tall de trànsit a l'hora de realitzar l'estació de la Sagrera, que ja és a punt i de la qual doncs, en parlarem d'aquí uns moments. Hem de dir que ara, quan falten pocs anys per tenir una estació de ferrocarril puntera i mirant enrere, el tall de trànsit a la Ronda de Sant Martí sembla una petitesa, un preu que estan disposats a pagar els veïns perquè això li anirà molt bé al barri. La Guàrdia Urbana va ser l'encarregada de tapiar el carrer aquest dimarts que s'han començat les obres.
Després de certs dubtes, que si el passeig de vianants s'inclou en la incisió, que si s'ha de senyalitzar el camí cap al parc que porta Bac de Roda, que si hi ha un cartell que no es veu perquè el tapa un arbre, el carrer es va quedar sense trànsit entre Fluvià i Rambla de Prim i els únics cotxes que quedaven eren aquells que no s'havien assabentat de l'obligació de sortir del mig, abans que arribi. Avui o demà, la maquinària pesant que modelarà el mur pantalla del costat de mar, que tindrà una profunditat de 35 metres. L'únic inconvenient que van apuntar els veïns és precisament l'aparcament. Per facilitar l'estacionament s'han habilitat dos pàrquings a la ronda de Sant Martí, entre els carrers Menorca i Fondal de Sant Martí, que estarà obert tot el dia, i sobre la plaça del Mercat, on es podrà deixar el vehicle entre les 8 de la tarda i les 7 del matí. Manuel va insistir en la idea que l'estació li anirà molt bé a un barri que ja va avançar molt gràcies als Jocs de 1992. Fons de DIF no van descartar que l'abans de les obres permeti a la llarga obrir algun dels carrils del carrer, pel qual únicament passaran els camions i l'equip encarregat d'aixecar aquesta estació intermodal, que ocuparà 38 hectàrees i costarà 2.250 milions d'euros.
Doncs ja ho sabeu, han començat els treballs previs de construcció de l'estació de la Sagrera. Va ser dimarts, quan es va tallar el trànsit a la ronda de Sant Martí per començar a col·locar els fonaments de la futura estació de la Sagrera. L'obra costa, tal com us hem anunciat, uns 2.250 milions d'euros i es preveu que estigui operativa el 2016. És a dir, hi ha una data fixada, que és el 2016. Veurem si aquesta data s'acompleix finalment. I hem de dir que aquesta construcció és el signe més evident que al voltant de la futura estació de la Sagrera alguna cosa s'està posant en marxa. S'ha tallat el trànsit a la ronda de Sant Martí per facilitar l'aparcament als veïns de la zona, tal com hem dit, i aquests treballs són previs a la construcció de l'estructura de la futura estació intermodal de la Sagrera. Primer s'haurà de rebaixar 7 metres aquest carrer per instal·lar-hi en breu les pantalles que resseguiran el perímetre de l'estació. Molt bé, doncs coneguda aquesta informació, nosaltres el que fem ara mateix serà una nova pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè l'estació de la Sagrera es farà protagonista d'aquí uns moments quan parlem amb José Barbero, que és el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el qual, doncs això, d'aquí una estona parlarem amb ell, després d'aquesta petita pausa.
Les formigues que viuen sota la nevera, aquell pany de la porta que s'ha de priar, un tros de llangonissa que no era tan seca, i la vista correus que sempre arriba tard. Flors de plàstic marcides, antigues llibretes, la llum quieta i vermella, el contestador, una vella faldilla que t'anava estreta, i fa més de 20 dies que penja el balcó. La torreta on plantava Maria i per dissimular un brot de cap millara dorm avorrida, plena de burilles que no cal regar. No tornaràs. reixets plens de fotos cruels que ens delaten. Aquell pòster d'Holanda s'ha de
cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Doncs tal com us dèiem, ara quan falten pocs anys per tenir una estació de ferrocarril puntera i mirant enrere, el tall de trànsit de la Ronda de Sant Martí sembla una petitesa, segons ens han comunicat els mateixos veïns que tenim a l'altra banda del fil telefònic, el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs explica'ns com està anant la construcció de la Sagrera. Es troba dintre del que vosaltres teníeu previst?
Sí, doncs mira, nosaltres ja sabem que l'inici de l'ocupació de la Ronda Sant Martí és immediat, perquè comença un projecte que és bastant ambiciós, d'una durada de 58 mesos. És a dir que, clar, el projecte és avariciós, però que trigarà encara en estar complet, però bueno, lo important per nosaltres és que comença. També pensem que és un edifici que és el més gran de tota Barcelona, amb la qual amb aquest edifici cosirà una ferida que tenien oberta entre el barri, el districte de Sant Martí, el barri de Berneda Alta i la Sagrera del districte de Sant Andreu. Aquesta ferida que sempre havia tingut per fossar ferroviari, pues, amb aquest edifici i tots els seus accessos i l'entorn, pues, quedarà més o menys resuelta. També pues, estem contents perquè, a part de que sigui un edifici gran, bueno, pues, també per les prestacions que pot tenir. Deien als mitjans de comunicació que seria comparable amb la terminal de l'aeroport. A veure, nosaltres, en quant a edificis, pues, bueno, sabem que és necessari i això no serà un motiu de que sigui un orgull, no? De dir, és l'edifici més gran de Barcelona. Bueno, pues, però bueno, ha de ser. I a nosaltres el que sí que ens posa contents i que és un orgull és el que aconseguim i el que ens porta a aquesta estació. Aquesta estació, doncs, pues, és la que ens porta tots els equipaments, que ja sabeu que fa uns dies van signar un pla d'equipaments per la Sagrera. Té un intercanviador intermodal de la, de la línia 9, de la 4, de l'alta velocitat, de Rodalies, bus i taxi, i tot això també pues, dintre de lo que volíem, que és que tinguin carril d'accés directe des de l'autopista per carril deprimit i que, a veure, sabem que impactarà una mica la circulació del barri, però el que nosaltres volíem era preservar el cas antic de la Sagrera, el nucli antic, i això pues, amb aquest accessos també se millora bastant. No, no és que se tregui del tot el trànsit, però bueno, tots sabem que les coses tenen inconvenients i avantatges, no?
El que sí que sabem és que de moment el carrer Bac de Roda ha quedat tallat.
Sí, Bac de Roda ha quedat tallat i perquè fan l'ocupació immediata de tot el que és la Ronda de Sant Martí en aquest tram, entre Ronda, entre Bac de Roda i Garcilaso. Han de fer l'ocupació precisament per poder fer l'obra. Quan se fa una obra pública, no és només el terreny afectat per l'obra, sinó que tots sabem pues, que han de tenir un terreny agafat d'ocupació per tenir material i, bueno, i per tot el que és desenvolupament de la pròpia obra en si mateixa. Bueno, això crearà un enrenou perquè, clar, si tallen Bac de Roda, pues, evidentment el trànsit s'ha de desviar, però bueno, des de Mobilitat de l'Ajuntament ja han fet unes propostes. I esperem que no donguin problemes a l'hora de que els veïns tinguin accés el més... Sempre que hi ha obres, sempre és una molèstia. És a dir, perquè primer que ja, només que sigui que trenques la ruta habitual que tens, ja és un enrenou, no? Però, bueno, si dintre d'això, des de l'Ajuntament de Mobilitat fan un estudi i lo presenten com que serà bo i que no té per què donar problema més enllà de lo que és la pròpia obra o la problemàtica que sempre té, pues mira, nosaltres ja tenim experiència amb això perquè aquí a Sant Antoni Maria Claret, Honduras, l'altra vegada que van tenir l'ocupació vial aquesta va ser un renou i un caos, i ara, pues precisament a base de parlar amb Mobilitat, parlar amb GISA, parlar amb tothom, a l'estudi de viabilitat que s'ha fet ara, és molt més complet i aleshores la problemàtica pues, s'ha resolt bastant. Sempre dient que on hi ha obra pues, hi ha problemàtica, perquè bueno, evidentment són carrers que tallen i hi ha... però bueno.
La maquinària passant que modelarà el mur pantalla del costat mar ja ha arribat?
Pues estava a punt d'arribar, no sé si és que aquest dia del pont hem estat una mica desconnectat i no sabem si ja està aquí o encara està... El que sí sabem és que d'entrada el que feien era que començaven ja demà mateix l'ocupació de la ronda Sant Martí. Després, si hi ha la maquinària i tot això, pues suposem que estarà, si no ha arribat, estarà a punt perquè és les previsions que hi havia.
També hem d'informar als veïns que sobre la plaça del Mercat es podrà deixar el vehicle entre les 8 de la tarda i les 7 del matí.
Bueno, això era una demanda també que hi havia, perquè, perquè no sigui una zona només exclusiva reservada al mercat, sinó que sigui en les hores de mercat la càrrega i descàrrega per ell, i després pues, que pugui ser accessible als veïns que estan per la zona. Perquè, bueno, torno a dir, les obres sempre són un enrenou pels veïns, per molt que vulguin impactar poc, sempre impacten algo en la vida quotidiana, i llavors pues, ja prou feines tenim aquí per poder aparcar amb tantes obres com perquè després es deixin aquestes places només destinades a mercat. Pensem que això pot ser un alivio pels veïns de la zona que, com mínim, podran deixar a les, al capvespre pues, els cotxes fins que sigui l'hora de tornar al mercat o així.
Perquè segons, ens han, segons hem pogut saber, primer s'haurà de rebaixar 7 metres al carrer per instal·lar-hi en breu les pantalles que resseguiran el perímetre de l'estació.
Sí, bueno, això està dintre del procés constructiu. Nosaltres hem seguit dintre del procés participatiu, hem seguit les reunions que van tenir periòdicament amb l'Ajuntament i la ADIF i les ENS que fan i el tècnic. I bueno, pues sí que s'ha de rebaixar perquè a més el parc de Sant Martí queda rebaixat també dintre del projecte definitiu ja.
I un cop acabades les obres l'estació es convertirà en el centre neuràlgic de la de combinació ferroviàries, no?
Sí, a part de que a nivell de comunicació serà un centre neuràlgic com tu bé dius, però a més per nosaltres, per Sagrem, pues també serà un centre de ciutat, que ara pues estàvem aquí com una mica aïllat, pues serà un centre de ciutat i la Sagrera tindrà una centralitat que fins ara pues, no havia tingut.
Això serà a partir del 2016, si no...
Sí, perquè ja he dit, l'estació té un termini d'execució, el projecte executiu té 54 mesos, i bueno, tots pensem que aquestes obres, una obra petita sempre té un endarreriment, imagina pues, una obra d'aquesta envergadura. Pensem que pues, sí que pot tenir... que sempre ens diuen que al 2016, esperem que sigui el 2016, si no pues serà el 2017, però bueno.
També hem sabut que l'obra té un cost de 2.250 milions d'euros, aquests diners d'on arriben?
Bueno, això és la part que havia posat a DIF perquè, per garantir que aquesta estació es podria fer. En principi havien de sortir aquest projecte, ja ho havien dit en anteriors vegades, 188 havia de posar l'Ajuntament, uns quants la Generalitat, i després les plusvalues posar aquest 255.000, que com que les plusvalues ara no és el moment més adient, pues ha dit perquè no tingui que estar paralitzada l'obra, se compromès a posar-los endavant i després espera recuperar-lo pues, a través d'aquestes plusvalues o com sigui, no? Però clar, això encara està per bé. Per nosaltres el que és bo i interessant és que ara estiguin posat a l'abast des del Ministeri de Foment, bueno, des d'ahir, més aviat, ho va comunicar el José Blanco, el ministre de Foment, però és des d'ahir que es posava, perquè així, pues, com mínim, garanteixen que l'estació no tindrà aturades. De moment, com mínim, està així la cosa.
El que sí que sabem és que s'han arrencat plàtans, palmeres... Això com...
Sí, bueno, a veure, després tot això s'ha de reposar. A nosaltres ja ens han fet un abans projecte de lo que serà l'entorn de l'estació i l'arbrat és diferent de lo que hi havia, amb lo qual ja estem contents perquè nosaltres a la Sagrera sempre estem demanant un afegit i un fet diferencial de la resta. Per exemple, no entenem perquè des de Parcs i Jardins sempre diuen que la primera línia de meridiana ha de ser plàtans. Pues no ens agraden els plàtans, a part de les al·lèrgies que donen i les malalties, pues volem per exemple, aquí a Garcilaso, Felip II, perdó, Garcilaso Meridiana, hem demanat pues, cirerers bord, aquests que tenen flor, perquè la primavera es noti, que hi ha jacarandes, que hi ha arbres diferents, que no siguin només els plàtans, tan típics de Barcelona, però que tants problemàtiques porten. Aleshores, pues, bueno, com que el projecte, ja t'he dit que un abans projecte ja us ho han ensenyat, i estem d'acord amb el tipus d'arbrat i d'enllumenat que posen, pues evidentment no tenim res a dir en contra. És a dir, sí que és veritat que han tret palmeres i han tret les palmeres i que ens agraden una mica més, però bueno, si fa falta treure-les per l'obra, pues intentarem que després el que és palmeres se reposin i l'altre són un altre tipus d'arbre que ens agraden més fins i tot que els plàtans que hi havia.
Molt bé.
Més que res, el plàtan, pues, ja sé, és molt simbòlic, és de Barcelona, però clar, té una problemàtica d'al·lèrgies i de malalties que no deixa de ser un problema per la gent de l'entorn. Per exemple, aquí també, al costat de la Meridiana on està l'aquàrium, es posen la liquioderma, sí, que són uns arbres com l'arce canadenc, però que canvia de color perquè no és de fulla perenne, sinó que és caduca. A l'arce sí que és perenne, i aquí es caduca i clar, va canviant amb la tardor, pues, del verd al groc, del groc al ocre, i de l'ocre pues, va ja cap al vermell i cau, no? Pues són arbres diferents, macos, i a nosaltres ens agrada tenir aquest fet diferencial, perquè quan vinguis a la Sagrera no diguis només estic a la Sagrera perquè tinc molt bones comunicacions, perquè tinc molts intercanviadors, sinó que diguis a l'entorn de la Sagrera també és maco, també és diferent.
El que sí que això suposarà una extracció d'un gran volum de terra, no?
Sí, això, la problemàtica aquesta de les terres ja comptaven que és bestial. Bestial, parlant així en termes, perquè clar, ja estaven dient, Felip II Meridiana poden arribar a col·lapsar-se, perquè ara, amb la que sortia de la tuneladora només, ja era un moviment de terres molt gran. Imagina't ara quan tinguin que buidar tot el que serà per la part de l'estació. Ja. Aquesta caixa que han de fer. Però bueno, suposo que també, pues, com que ja dic que tenim reunions periòdiques amb el procés participatiu i l'Ajuntament, pues anirem veient i intentarem anar posant els remeis a la problemàtica que doni. El que sí que és cert és que no volem que això col·lapsi al barri, perquè ja he dit, volem preservar el màxim possible el que és el cas antic de la Sagrera i l'entorn de la Sagrera. Tampoc no volem dir amb això que s'hagin d'anar a un altre lloc, no n'hi ha un altre índrec, no? El que s'ha de mirar és per on poden sortir que afecti menys a la població.
Doncs sí, perquè els veïns veuen aquestes obres amb una mica d'esperança, no? A veure si finalment es construeixen els equipaments que s'han dit.
Sí, bueno, això ja dic que estem contents perquè van signar aquest pla d'equipaments amb l'Ajuntament de Barcelona el dia 22 de setembre, i això és gràcies a que aquest projecte d'estació pues, comporta tot aquest paquet immediat. Si no, pues, seria inviable que demanéssim tots els equipaments que la Sagrera ha necessitat des de tants anys, perquè ja dic que nosaltres portem demanant-lo pues, més de 14 anys.
I haurem d'esperar ara el 2016, segons la previsió actual, doncs, que finalitzi l'estructura de l'estació.
Sí, perquè s'acabi l'estació. Després vindrà el que ha d'anar a sobre de l'estació. O sigui, aquest 2016 és l'estació pròpiament dita, però també sabem que a sobre de l'estació ha d'haver-hi alguna cosa més, sigui
com per exemple,
sigui terciari, sigui... Pues, tot això, evidentment, hem d'esperar més. Després de que sigui acabada l'estació és quan s'haurà de fer.
Què és el que s'haurà de fer a l'estació?
Pues el que vagi a sobre de l'estació. A sobre de l'estació, en principi, teníem previst un hotel i alguns equipaments de botiga, centre comercial, terciari... Tot això, evidentment, primer ha d'estar fet a l'estació, que és el que triga aquest projecte executiu de 54 mesos. Després d'això vindrà pues, el que vulguin fer a sobre o el que s'aconsegueixi fer, perquè clar, no és només el que vulguin, sinó que si esperem que la crisi ja estigui
superada,
a lo qual... Pues bueno, sí que podríem fer pensament més enllà de dir, bueno, pues anirà a un hotel maco, anirà a tal edifici, però clar, de moment ha d'estar feta l'estació i després a veure què es pot anar. Depenent del moment econòmic que travessem, pues les coses que hi vagin a sobre seran més o menys més maques o més significatives, o a lo millor queda més en precari, o el que no voldríem és que no es faci res, perquè sobre l'estació ha d'haver-hi algun edifici emblemàtic també.
Perquè això servirà doncs perquè la Sagrera també sigui una atracció de cara a la ciutat, no?
Sí, sí, clar, ja ho he dit, que guanyarem una centralitat de ciutat que ens ho ha de donar aquesta pròpia estació que està construint ara, o que ara comença, vaja.
D'acord, doncs José Barbero, president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Ja tenim més dades per poder valorar d'aquesta, com anirà aquesta construcció de l'estació de la Sagrera.
Molt bé. Doncs, moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i parlem ara de la campanya Barcelona Posa't Guapa, que ha invertit prop de 100 milions en projectes de rehabilitació. Doncs tal com us dèiem, hem començat el nostre programa, a prop de 27.000 finques de la capital catalana, un 31,15% del total d'edificis han estat objecte d'obres de rehabilitació i millora en l'últim quart de segle, gràcies a l'aixopluc econòmic de la campanya Barcelona Posa't Guapa. Aquestes obres inclouen un amplíssim ventall d'actuacions que van des de les reformes de façanes, parets mitgeres, terrats, cel oberts o vestíbuls, fins a la instal·lació d'ascensors o aïllaments tèrmics, per citar només les més sol·licitades. Tot aquest cúmul de projectes executats en aquests 25 anys de la campanya ha suposat un cost global de 777,6 milions d'euros, prop d'un 99% dels quals han estat aportats directament pel consistori en forma d'ajuts. Per territoris, a Sant Andreu un 17,5% i Nou Barris 19,5% és on s'han fet menys renovació d'habitatges a la ciutat. I hem de dir que l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, destaca la peculiar simbiosi entre l'interès privat i el públic que s'ha donat en aquesta campanya. Hereu també va ser categòric a l'hora d'afirmar que la iniciativa no només no ha quedat caducada al cap de 25 anys, sinó que continua tenint molta força.
De fet, actualment l'Institut del Paisatge Urbà l'ha creat el 1989 per canalitzar, entre altres coses, aquest programa. Tramita uns 2.000 expedients anuals. Una de les tasques que actualment du a terme l'organisme és avaluar elements com l'il·luminació o la retolació de façanes i comerços. I tot plegat es fa en base a l'ordenança d'usos del paisatge urbà que el govern vol actualitzar sense presses.
Molt bé, i ara coneguem aquesta informació que ens arribava de que es posa a disposició dels veïns diferents horts urbans a la Trinitat Vella. Doncs hem de parlar d'aquest sorteig de quatre parcel·les a l'hort de Trinitat Vella, que precisament doncs, el període d'inscripció és fins demà, és a dir, fins demà 10 de desembre, i hem de dir que el sorteig d'aquestes quatre parcel·les i creació d'una llista d'espera oficial per tots els interessats residents al districte de Sant Andreu que tinguin entre 65 o menys anys i que estiguin capacitats per al treball agrícola. Coneguem ara quines són les condicions per accedir-hi i poder doncs, fer-se càrrec d'un d'aquests horts, la Trinitat Vella.
Les condicions són viure al districte de Sant Andreu, tenir més de 65 anys i estar jubilat, estar capacitat físicament per al treball agrícola, fer la sol·licitud dins del període especificat més avall, no conviure al mateix domicili amb algú a qui s'hagi adjudicat una parcel·la, no haver estat anteriorment adjudicatari d'una parcel·la del projecte Horts Urbans, i les parcel·les seran adjudicades mitjançant un sorteig públic entre la llista d'admesos. El reglament de règim intern i de funcionament dels horts urbans es podrà consultar al tauler d'anuncis del districte de Sant Andreu durant el període d'inscripció.
Doncs hem de dir que el període d'inscripció acaba precisament demà i el lloc on heu d'anar a inscriure-us és a l'oficina d'atenció al ciutadà del districte de Sant Andreu, és a dir, a l'Ajuntament de Sant Andreu, a la plaça Orfila número 1. Quins són els documents que heu de portar perquè us concedeixin aquests terrenys?
Instància de sol·licitud a l'oficina d'atenció al ciutadà, certificat de convivència i la fotocòpia del DNI.
Hem de dir que hi ha una llista d'admesos.
Aquesta llista es farà pública el dia 13 de desembre a l'oficina d'atenció al ciutadà del districte de Sant Andreu a la plaça Orfila número 1. La llista es podrà consultar fins al dia 15 de desembre.
I aquella gent que vulgui accedir-hi, doncs hem de dir que hi ha un sorteig.
La data del sorteig que tindrà lloc a la ciutat del districte de Sant Andreu és el dia 17 de desembre a les 11 del matí.
I també hi haurà una llista d'adjudicataris.
La relació de persones que hagin obtingut una parcel·la en aquest sorteig s'exposarà del 20 al 24 de desembre a l'oficina d'atenció al ciutadà del districte de Sant Andreu.
I hem de dir també que hi haurà un acte d'adjudicació i de signatures.
L'acte d'adjudicació i signatures es previst el dia 13 de gener del 2011 a la seu del districte a les 11 del matí i l'incorporació a les parcel·les es farà en funció de la data d'acabament de les obres. Més informació a la pàgina web www.bcn.cat/Sant Andreu.
Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè tenim ja preparada l'agenda cultural, l'agenda d'activitats i actes que hi ha previstos per aquests dies aquí als diferents barris de Sant Andreu. Escoltem una mica de música i tornem.
Què se n'ha fet de snitzola fresca? Petons i bromes a cau d'orella. Amagats rere un arbre sols, passejant per l'herba. Tot semblava tan senzill, tan real, mentre et mirava els ulls. Quan de temps fa ja d'aquells dissabtes anant al refugi amb la ràdio dels teus pares, aquelles tardes de mal temps tremolant ben agafats, totes les promeses eren tan reals mentre et mirava els ulls.
Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim moltes notícies, tenim molts actes, moltes activitats a realitzar i una d'elles ens porta cap al Pla Sant Andreu Sagrera, ja que doncs avui hi ha una exposició itinerant de la qual doncs podeu gaudir.
Doncs efectivament, Jordi, avui es podrà visitar la seu del districte de Sant Andreu amb motiu de la celebració de la Festa Major. El material de l'exposició, composat per les maquetes del pla i plafons explicatius de l'obra, explica visualment la transformació que ha suposat la implantació del Pla Urbanístic de Sant Andreu Sagrera. Des de les 11 del matí fins a les 7 hores de la tarda es podrà accedir lliurement a la seu del districte, per tal de conèixer el seu contingut. Fins al 5 de gener es podrà visitar el material de manera estable al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer Segre 2432. L'estació de l'AVE de la Sagrera serà un equipament ferroviari de referència per a Catalunya. Amb una superfície de 320.000 metres quadrats, estarà soterrada i comptarà amb un intercanviador que organitzarà el trànsit ferroviari de l'alta velocitat, Rodalies, les línies de metro 4, 9 i 10 i l'estació d'autobusos urbans i interurbans. Segons els càlculs estimats, més de 90 milions de passatgers faran ús de l'estació. Ateses les previsions, el 2015 ja podria entrar en funcionament. El projecte, més enllà de l'estació, millorarà la comunicació entre Sant Andreu i Sant Martí, ja que les obres transformaran tot el corredor ferroviari en un parc de 3,5 km, eliminant definitivament la barrera de les vies, a banda de preveure la construcció de nous habitatges de protecció oficial, equipaments i oficines.
Doncs després de conèixer aquesta informació, nosaltres que coneguem ara una altra exposició, en aquest cas una microexposició de còmic d'Amado Peña a Can Fabra.
Exactament, el Centre Cultural de Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix cada dia una microexposició del còmic d'Amado Peña. Els dies i els horaris són els següents, els dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí fins a les 9 de la nit. Dimarts i dissabte, de les 10 fins a les 2 del migdia i de les 4 fins a les 9 de la nit. I els diumenges, d'11 del matí fins a les 2 del migdia. Entrada gratuïta.
I ara continuem a la Sagrera, anem cap al Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, on hi ha una exposició que porta el nom de Col·lectiva de Fotosagrera.
Doncs avui exactament acaba aquesta exposició que s'ha pogut veure cada tarda al Centre Cívic La Sagrera, al carrer Martí Molins 29. És l'últim dia, no te la perdis. L'exposició Col·lectiva de Fotosagrera agrupa fotografies que han mostrat el treball de diversos membres del grup Fotosagrera. L'entrada també és totalment lliure.
I ara parlem de la Fundació Barcelona Comerç i DAM, que organitzen concerts mòbils i espontanis per animar aquest Nadal.
Concerts sorpresa, corals ocultes i concerts socials, l'actuació d'Amazzoni, Durian i Sidone, activitats d'impacte i una Nadala pròpia, Fem. La campanya d'animació nadalenca té enguany un programa ben divers i original i està organitzada a mitges per la Fundació Barcelona Comerç, que aplega l'eix comercial de Sant Andreu, i la casa cervesera DAM, que hi han desembolsat prop de 350.000 euros. Del programa musical, nadalenc destaca per efectiu el que ha estat batallat com a carrusel de música de Nadal, una caravana formada per un quadricicle vermell que estarà conduït per 6 músics i anirà acompanyat d'un parell de tàndems amb acròbates urbans, artistes i malabaristes. Els recorreguts es faran durant 20 dies per zones comercials al llarg d'unes 3 hores, el dia que acabaran el dia 24 de desembre, i seran un dels plats forts. A més, s'ha organitzat un concert jove de Nadal el dia 18 de desembre, de 7 de la tarda fins a les 10 de la nit, dels grups Mazzoni, Durian i Sidoni, a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am. Hi ha actuacions infantils i de corals a Sant Andreu i a l'eix comercial de Sant Andreu del 16 al 23 de desembre.
Doncs el programa musical del Nadal inclou la seva pròpia sintonia, la Nadala Fem, una particular versió de la Nadala Fum, que fa una crida a la preservació de les tradicions, a la mobilitat a la ciutat i al consum al comerç tradicional. El programa, al qual l'Ajuntament ha donat suport, es completa amb concerts socials a residències de gent gran, casal d'avis i hospitals de nens i corals ocultes en llocs de molt de trànsit, transport públic o mercats, en què actors camuflats entre el públic els proposaran cantar. I ara ens n'anem directament cap al barri de Congrés Indians, on hi ha un vídeo que recull la seva història.
La història del barri del Congrés i els Indians a través de 12 testimonis instantànies. Aquest és el contingut del vídeo Memòries de Congrés Indians, que s'acaba de presentar als veïns i que va començar l'octubre de 2009 amb un procés participatiu. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques del barri. A més del vídeo, algunes imatges també es poden veure en una exposició que hi haurà fins al mes de març al casal del barri de Congrés Indians.
I aquests dies es pot gaudir d'una estrena que es diu L'Anònima Imperial, i això és el Sant Andreu Teatre.
Una de les companyies de dansa catalana més internacionals, l'Anònima Imperial, estrena el SAT, una nova proposta coreogràfica plena d'experimentalisme i conceptualització basada en els experiments del cineasta soviètic Kuleshov.
A partir d'avui i fins diumenge, tres ballarins, un trombonista i un director portaran a l'escenari del SAT un nou espectacle de l'Anònima, una nova aventura estètica de la companyia de Juan Carlos García, que parteix de l'estudi de l'efecte Kuleshov. Teoria segons la qual, a partir del muntatge i la intercalació d'imatges diverses amb un mateix primer pla d'una cara inexpressiva, aquesta es podia dotar de diferents càrregues emocionals en funció de l'escena o objecte que la precedia.
Molt bé, doncs el cas Kuleshov, Juan Carlos García, director de l'espectacle Premi Nacional de Dansa i Premi Ciutat de Barcelona, posa en escena un muntatge que compta amb elements com la projecció cinematogràfica, la coreografia, l'oratòria i la música en viu d'un trombó.
L'espectacle, presentat per primer cop a Buenos Aires el mes passat, es tracta d'una investigació que planteja les relacions entre música, teatre, dansa i cinema i les avantguardes històriques que s'amaga darrere el vel de l'estranya bellesa estètica de les produccions de l'Anònima Imperial, una proposta que suma a la contínua recerca i remodelació conceptual de la dansa contemporània que la companyia persegueix en cada nova producció.
L'Anònima Imperial, que celebrarà 25 anys durant el 2011, és una de les companyies de dansa catalanes més internacional. Ha presentat els seus treballs a importants teatres i festivals d'arreu d'Europa, Amèrica i Àsia, i compta amb una llarga trajectòria que l'han dut a investigar i explorar camins i projectes experimentals, que l'han convertit en una de les companyies més importants del panorama actual.
I ara doncs parlem novament del que es fa a la Sagrera. Ens n'anem cap al centre Garcilaso, on es posa en marxa el Book Cruising.
El Book Cruising consisteix en deixar llibres en llocs públics per tal que altres els recullin, els llegeixin i els tornin a deixar. A l'espai de trobada al Garci, de l'espai Jove Garcilaso, trobaràs un punt d'alliberament de llibres. Vine a veure quins llibres hi ha i si trobes un que t'agrada, agafa'l. Després entra a www.bookcruising.com i anota el codi que trobaràs anotat al llibre i podràs saber qui l'ha llegit i a quins llocs ha estat aquest llibre. Quan l'any s'ha acabat de llegir, torna a alliberar-lo a qualsevol lloc, un banc, d'un parc, una cabina telefònica o al Garci mateix, anotant al web la nova ubicació.
Molt bé, doncs nosaltres acabem aquí el nostre programa. Moltíssimes gràcies a Sergi Sánchez, a Xavi Álvarez i Mireia Gutiérrez. Doncs ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.